11 i 7 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dimarts, per tant, toca obrir com cada 15 dies amb música, la música que ens acosta el mestre de música de l'Escola Municipal de Música de Sant Cugat, Xavi Blanc. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, esperant aquí la teva secció. Avui ens portes un tema, si més no, curiós amb el que hem vist fins ara.
Ah, sí, això ja m'imagino que t'haurà sorprès, sí, la meva proposta.
Abans de res, però deixa'm recordar, Xavi, que des de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels estareu a la gala dels Premis Ciutat de Sant Cugat el dia 24 de març.
Sí, aquesta serà una de les properes activitats fora de l'escola. Aquest segon quatrimestre que encetem tot just ara està ple d'activitats d'aquestes, n'anirem parlant cadascun al seu moment. Encara tindrem ocasió per parlar d'aquest.
Exacte, això ho hem sabut ara fa reu, aquest matí ho hem sabut, això de cara d'aquí dues setmanes, ja en parlarem una miqueta més
en profunditat,
que estarà a tocar aquesta gala dels Premis Ciutat de Sant Cugat. Avui, Xavi, però, el que parlem és de... El dic així, el tema, del tirón, com es diu. Aspectes psicològics d'escoltar i fer música.
Sí.
Està bé.
Això de la relació entre psicologia i música és una cosa que ara se'n parla moltíssim. Si tu vas a una llibreria especialitzada en música, et pots trobar molts llibres que parlin d'aquesta relació entre la psicologia i la música. Jo, sense voler pecar d'intrusisme professional, perquè jo sóc músic, instrumentista i professor de l'escola, i vosaltres aneu molt ben servits aquí amb el Tomàs Navarro i amb l'Aixa Miró i amb la Gisela Llobet, i teniu aquí aquest camp, el teniu molt cobert, però sí que m'agradaria parlar com instrumentista de quina és la relació que establim els músics amb tot aquest món que s'està estudiant tant ara del cervell i de les emocions i de la personalitat.
Genial.
I de la intel·ligència i dels efectes i tot plegat. Perquè la música la tenim tan interioritzada. Interioritzada vol dir que ens ve de fora, però en la nostra vida l'escoltem contínuament.
Clar.
És a dir, que a casa escoltem música... No tothom, però molta gent. Escoltem la ràdio i posem música, al cotxe, anem a la feina i molta gent escolta música.
T'imagines no tenir música? Que no hi hagués música al món?
Ara heu estat parlant del carnaval.
Sí.
Imagina't un carnaval sense música.
No es pot.
Anem al súper i ja ens posen una música determinada. Etcètera. Tu vas, veus la gent fent footing, molts van escoltant. I no estan escoltant una altra cosa que música.
Exacte.
El que m'interessa a mi és que com instrumentistes, com a professors, els músics, els alumnes, els estudiants, tot, quan toquem, quan interpretem o quan escoltem, estem modificant els nostres aspectes psicològics d'una manera molt, molt forta. Però com ho tenim tan interioritzat, doncs ja ho donem per fet que això és així.
Clar.
I aleshores, del primer que voldria parlar... És un dels experiments més famosos dintre de la psicologia i que ha tingut molt, molt ressò, és el que se'n diu l'efecte Mozart. L'efecte Mozart és senzillament una cosa que van fer uns científics l'any 93, que era escoltar, que la gent que escoltava durant 10 minuts una peça concreta de Wolfgang Amadeus Mozart, doncs millorava la seva intel·ligència.
Carai.
No tota la intel·ligència, en general, perquè si no ja estaríem tots tot el dia amb els cascos escoltant Mozart. No, però hi havia el que se'n diu el raonament espai-temporal, que millorava. Això era un experiment de desdoblegar un tros de paper de manera mental. Tot el doblegaven i llavors hi havia 5 possibilitats de desdoblament, una era la correcta, i la gent que escoltava això durant 10 minuts obtenia molts millors resultats que qui no escoltava aquesta música de Mozart. Abans de passar a valorar els resultats d'aquest experiment i les contrarèpliques, perquè n'hi ha hagut moltes, m'agradaria que escoltéssim aquesta sonata, que és el Gehill 448, que és una sonata per dos pianos.
Doncs endavant.
Thank you.
I aquesta és la melodia de l'efecte Mozart.
Sí, és a dir, que això, fins i tot ara hi ha botigues que tu pots trobar-te, que venen discos i diuen efecte Mozart. Venen amb la idea... Això. El 95 ja va sortir els primers estudis que desmentien que això fos absolutament cert, que escoltava música de Mozart. I des d'aleshores...
Llàstima.
No, però espera. Hi ha hagut, des d'aleshores, una quantitat immensa d'estudis fets a molts països del món per diferents científics de diferents branques de la psicologia, de la neuropsicologia, etcètera, analitzant aquest fenomen. I no s'acaben de posar d'acord. Ara sí, ara no. Les últimes tendències amb l'efecte Mozart serien que el que sí que passa és que hi ha una influència emocional. Emocional. És a dir, que com que tu et sents millor, rendeixes millor en determinats aspectes de la intel·ligència.
Lògic.
I segons quina música posessis que et fes sentir música senzillament perquè tu no t'agradés, et sentiries pitjor.
Clar.
Això ens porta a que quan escoltem música rebem una influència psicològica. Llavors aquests psicòlegs que estudien la influència de la música en el cervell han arribat a la conclusió que tenim tres maneres diferents d'escoltar música, que a vegades les utilitzem per separat i a vegades les utilitzem les anem sumant totes alhora, les anem discriminant, que és una manera racional, intel·lectual, una manera emocional i d'una manera social. I tot això va configurant la nostra escolta de la música. Pensa que la música està considerat com un dels elements de cohesió social dels més importants que hi ha. És a dir, la majoria de la gent, segons diuen les estadístiques d'aquests estudis, quan tu coneixes algú per primer cop i vas entaulant una conversa i això, abans parlaràs d'estils musicals, de quina música, això, que parlar de la roba, de l'esport, del menjar, dels gustos literaris, etc. És a dir, de seguida, el que a tu t'agradi un determinat tipus de música et vincula, et desvincula, et dona un perfil molt acurat de quin tipus de persona tens.
Exacte.
Aleshores, anem a fer un petit experiment.
Sí.
D'escolta. Això vol dir que escoltarem ara una peça de Dowland, que és un compositor anglès del Renaixement, una peça que és una cançó cantada per un cantant acompanyada d'un instrument. Aleshores, aquesta cançó és una cançó d'amor, una cançó de lament, de tristesa, de que l'ha abandonat la persona estimada. Directament a tu t'hauria d'influenciar psicològicament en aquest aspecte. Però si jo et dic que facis l'esforç d'intentar identificar aquesta veu i et dic que és un personatge no gens vinculat a la música clàssica,
sí,
i que és una veu que tu has sentit mil vegades, però no amb aquest tipus de repertori, aleshores tu estaràs portant aquesta escolta psicològica cap a la part racional, és a dir, que tu estàs intentant esbrinar.
D'acord.
Et proposo que escoltem aquesta cançó.
Come again, sweet love doth now invite thy graces that refrain to do me true delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy.
I aquesta peça és del Renaixement.
Aquesta peça és de John Dowland, un dels grans compositors anglesos de a cavall entre el segle XV i el segle XVI.
Com pot sonar tan actual?
Ah, doncs mira, et dic, segur que quan et digui la veu, diu, sí, sí que era ell. Aquesta veu que estàs escoltant és l'Sting.
Ah, clar, ara sí.
Ara sí, ara clar, que dius, és la veu de l'Sting.
Clar, l'Sting sempre l'ha identificat amb una veu una
sí,
més aguda.
Sí, més aguda, relacionada més amb el clar, pop, clar, amb The Police, etcètera, etcètera.
Sí.
Doncs aquí el sentim amb un registre que és una música que ell també fa, música del Renaixement, amb un llautista, en aquest cas. Però a tu t'he portat ara a intentar esbrinar, llavors aquí estaves fent una escolta absolutament crítica, és a dir, que aquesta veu...
Home, jo no estava al Renaixement ara mateix.
Evidentment. Tot això d'aquest condicionament psicològic ja va començar amb els grecs. Els grecs ja ho feia, consideraven que la música tenia un poder molt incisiu en la psicologia humana. En aquell moment no en deien psicologia, però en les emocions, en la personalitat, etcètera. I el moment culminant on explota la relació d'intentar influenciar les persones amb la música és en el barroc. Per què? Perquè s'elabora una teoria dels efectes que amb la retòrica dels antics intenta adoptar una manera de fer música que influenciï molt la gent que escolta. Vale? Llavors, ara us proposo una peça en la que, si jo et dic que és una peça molt trista i que és una peça que t'emocionarà pel seu tema i per la seva interpretació, ja veuràs com és inevitable que això et passi. Mm-hmm. Anem a escoltar-ho. És per posar-se a plorar, eh?
I tant.
Sé que me muero. Això és una peça de Lully, un dels grans compositors barrocs francès, que curiosament en una òpera, Les Bourgeois Gentilhommes, té una peça en castellà, que és aquesta, el Sé que me muero. Aquest és un exemple de com ens pot influenciar de manera emocional la música. Pensa que hi ha en aquests estudis que fan els psicòlegs, tot el que la música que escoltem per qualsevol dels mitjans, o bé la utilitzem per obtenir-ne un plaer estètic, però també per condicionar, és a dir, per abonar-nos en un sentiment, estem tristos i escoltem música trista, o perquè estem tristos i posem música alegre.
Per sortir-ne.
Això hi ha un cas molt, molt curiós, que és el configurador emocional. Això és cosa que existeix. Ostres. En la música streaming, que són aquestes plataformes informàtiques que tu no pots descarregar la música, l'escoltar.
Sí.
Hi havia una que es deia Rocola, que ja va desaparèixer el 2012, uh-huh. que va estar del 2008 al 2012, que tenia 52.000 usuaris a Espanya. Uh-huh. Hi ha unes dades molt interessants. Aquest configurador emocional era que tu deies com estaves, si estaves content, relaxat, tens, trits, etc. I ells escollien la música.
Això ho fa l'Spotify també, ara.
També ho fa, mira, uh-huh. doncs no ho sabia.
Sí, sí, des de fa relativament poc, eh?
No, i de fet, en aquesta cadena, diguem, van aconseguir més de 300.000 registres de música.
Carai.
I van arribar a conclusions molt curioses, que t'avanço algunes, per exemple, que ho tenen dividit per homes i per dones, que els homes més relaxats d'Espanya són a les Illes Balears.
Ah, mira'ls.
Mira'ls, veus? Que és fàcil imaginar-s'ho, a Catalunya hi ha el percentatge més alt d'homes tristos.
No fotis.
Sí.
Ostres.
I a Madrid, els homes més tensos i contents.
Tensos i contents?
Tensos i contents.
Jolín.
I a Balear hi ha les dones més relaxades, i etc. És a dir, que podríem continuar així.
Carai, tu, en Balear, haurem de fer pensament,
Sí, serà qüestió d'anar-nos cap allà.
Déu-n'hi-do.
I això té a veure amb aquests condicionaments, psicològics,
Què més tenim?
Tenim ara una petita mostra de lo que és música de finals del romanticisme, que passa per ser la música que més va influenciar a tot el personal des del punt de vista psicològic, el romanticisme. Escolteu una mica un dels últims compositors del romanticisme, que és el Rachmaninov.
té un to èpic, aquesta cançó, important, eh? Un to de... no sé, no sé ni com explicar-ho, d'heroïcisme, de...
Sí, 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 oi? Clar, aquí hi ha una altra cosa, és que cadascú ho rep segons la seva personalitat. És a dir, que no tota la música, clar, perquè si no tots escoltaríem el mateix tipus de música, no?
Ostres, quina gràcia, llavors.
Clar, llavors, els diferents tipus de música tenen a veure amb la teva personalitat, eh? Quan parlàvem de la música social, de que cohesiona els diferents estils socials, això passa molt amb els joves, sí, que cada estil de música ja determina una determinada, quasi una manera de vestir, una manera de pensar, a vegades. Això ha passat sempre, i et poso un exemple molt clar, l'òpera, que té un factor també de càrrega emocional,
molt
perquè
alt.
La música ha d'acompanyar exactament les escenes del text, ja ho donem per fet. Una cosa que nosaltres veiem contínuament i no ens n'adonem de la influència que té, és el cinema, que seria un dels hereus de l'òpera, en aquest sentit.
Exacte, sí, sí, sí.
I un dels casos històrics més paradigmàtics de música que influencia és la música de Psicosis, de la pel·lícula Hitchcock, que ell, al principi, l'escena aquella brutal de quan estan a la dutxa i l'està assassinant,
sí,
diguem,
sí, sí, sí.
El Hitchcock volia que fos només el soroll del xorro de la dutxa, I la baralla que tenen allà. I el compositor, el Bernard Herrmann, va insistir molt en que això milloraria moltíssim aquella escena. Per què? Perquè influencia psicològicament d'una manera brutal, a més de tot el que ja estàs veient, que és espectacular. Escolteu una miqueta aquest d'això.
Pràcticament res, la
simplicitat. Amb uns violins, unes petites dissonàncies, sí, sí, sí. Unes setenes, un ritme, i anar fent. I així podríem passar-nos ara hores posant exemples de com la música qualsevol. Podríem parlar de la música que tu vas a comprar al súper,
sí,
i posen
sí.
Una música, no és música qualsevol, està molt pensada,
home.
A vegades segons els productes, segons les tendències, etc. És a dir, que la capacitat que té la música d'influenciar-nos psicològicament és la que els intèrprets, els músics, hem de també tenir en compte a l'hora de tocar, és a dir, que tenim un cert poder respecte a qui ens escolta, si aconseguim que ens escolti algú.
Home, i tant que sí, que complicat és, això, Xavi.
Sí, això és molt complicat.
I que bé que ho feu. Això també.
Moltes
també
gràcies.
Xavi, ho deixem aquí.
Sí.
Déu-n'hi-do la música que hem tingut avui,
sí.
I això sí, diem la música que millor ens acompanyi, això sí que ho podem fer. Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins d'aquí 15 dies.